Prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. Ho va corganyar. Les coses ben fetes.
A Barcelona, Escola de Sardanes al Corte Inglés.
Tenim 37 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Vine, l'inscripció és gratuïta.
El 8 de març comença l'Escola de Sardanes del Corte Inglés.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sord cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viure la dolce
vita. Molt bona tarda, 6 de les 6 de la tarda, avui, quan és avui dimarts. Avui és dimarts, dia 25, tinc entès, és veritat. Molt bona tarda, Mercè, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Paret, control de so, el Borja i també el nostre company, el Jordi Carretero. Avui tenim amb nosaltres i presentem molt ràpidament doncs, la Fundació Catalana Tutelar Espanyes. Avui tenim amb nosaltres, com he dit abans, el seu director i també gerent. Bona tarda, senyor Josep Tresserres.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé. Bé, aquí.
Aquí esperant.
Aquí esperant.
Aquí esperant per començar com Déu mana. Escolteu, abans que res, jo vull comentar que l'Associació Espanyola de Fundacions Tutelars, de la qual vostès, senyor Tresserres, són partícips, van aconseguir el Premi Estatal de Voluntariat Social i es tracta d'un guardó que reconeix l'acció individual o col·lectiva desenvolupada de forma voluntària en favor de les persones que es troben en situació de discriminació. És així?
Sí.
Què ens podria explicar?
Bé, és un premi important perquè l'Associació Espanyola d'Entitats Tutelars aglutina a unes 22 entitats tutelars de tot l'estat espanyol, de diferents comunitats autònomes, i des de fa uns 25-26 anys, a part de la tasca tutelar desenvolupada per professionals, sempre hi ha hagut al darrere un programa anomenat a la resta de l'estat Padrins Tutelars, ara Voluntaris Tutelars, i nosaltres sempre l'hem anomenat Padrins Tutelars, que, a part, que dona un cop de mà per donar la cara més, jo diria, més efectiva, allà on el professional no pot arribar amb persones que s'han quedat soles a la vida i només tenen com a tutor una
entitat. Ja l'entenc. Quan va ser? Quan li van donar aquest premi?
A l'any 2013, final d'any, reconegué la tasca.
O sigui que fa molt poc.
Fa molt poc, sí.
Molt bé.
Per començar, jo volia aclarir o saber exactament què abarca la discapacitat intel·lectual. Perquè aquí parlem a vegades de persones discapacitades mentalment. No, perquè, a veure, ja, jo tinc una mica de lío, que si hi ha el síndrome de Down, que si hi ha la incapacitat mental, una mica de discapacitat.
Bé, s'entendria per discapacitat intel·lectual tota aquella persona que per raó de naixement o per causa sobrevinguda o pel que sigui té una discapacitat cognitiva per poder entendre amb més o menys grau allò que li pugui afectar. Té dificultats en temes d'abstracció, dificultats de per comprendre les coses, per dir-ho d'alguna manera. I entrarien... sempre s'ha dit, vull dir, abans era històricament, vull dir, hi ha hagut tota una evolució, persona subnormal, persona amb discapacitat, discapacitat intel·lectual, ara és discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, vull dir, és un terme que va evolucionant, però aglutina, i a mesura que es van descobrint síndromes... Síndrome de Down, d'Asperges, si podríem anar sumant,
Això és
com anar posant cognoms.
Això em referia, precisament.
De discapacitats intel·lectuals n'hi ha moltes. N'hi ha un abast, però abans de seguir, els telèfons.
Participa en directe. 93 409 27 71 i 93 409 27 72.
Aleshores, què fa exactament la Fundació Catalana Tutelar Espanyes?
La Fundació el que fa, o per lo que va néixer, va ser per tutelar persones amb discapacitat intel·lectual quan no tenen família, o la família que tenen no pot fer-se encàrrec, o no és l'adequada. Un cop han passat un procediment judicial d'incapacitat, ara sembla que amb la Convenció de l'ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat s'acabarà dient procediment de modificació de capacitat.
Doncs nosaltres perdoni, m'ho podria tornar a repetir, senyor Treserres? Com es té que dir ara o com es dirà?
Sembla que s'acabarà dient, sí, perquè encara la reforma legal no està, procediment de modificació de capacitat.
Perfecte, gràcies.
Perquè...
Aleshores, el que fem, evidentment, és tutelar. El que passa és que després, o afegit, o al voltant de la tutela, la Fundació, des del començament, va començar a informar i assessorar les famílies com es podia arribar a tutelar amb una persona, o que la persona tingués la figura de protecció més adient, digues-li tutela, curatela, administració, la que sigui, amb la qual tenim un servei d'informació i assessorament a famílies. I després, entremig de la informació que nosaltres donem, si la família creu que ningú de les... els pares, quan dic la família, ningú se'n podrà fer càrrec, aleshores, abans que el jutjat ens anomeni a nosaltres, hi ha un servei que nosaltres hem acabat anomenant com a pretutela, que és l'entremig entre l'acolliment, la decisió de la família i l'ordre judicial de que assumeixis aquella tutela. Seria la pretutela i serien els tres serveis concrets que nosaltres tenim.
Aleshores, la persona ha de ser incapacitada judicialment. Jo continuo amb el terme,
sempre,
anterior.
Sí.
Aleshores, digues. Què vol dir que una persona sigui incapacitada i per què es fa?
Vale, ara ho enredaré una miqueta més. Perquè
senyores, senyors, escolti molt bé que el senyor Treserres ara sí que no ens liarà.
Bé, perquè tornem a la Convenció de l'ONU que va ser ratificada per l'Estat espanyol, crec que l'any 2007, si no recordo malament. Fins ara s'havia d'incapacitar o modificar la capacitat perquè una persona major d'edat tingui algú que la pugui representar en la mesura en què ho necessiti. Val? Aleshores, la Convenció de l'ONU recomana que poder un procediment de modificació de capacitat no seria l'adequat. Hi ha persones que poder no han de passar per aquest procediment, i aleshores el dret civil català l'any 2012, amb la reforma, amb la codificació del dret civil, el llibre segon, que és el que parla de família, adopcions, matrimonis, parelles de fet, etc., adopcions, també parla de tutela i treu una figura nova que l'anomena l'assistent. És allò de dir, el nostre legislador a vegades ens vol complicar perquè no té res que veure amb l'assistent personal de la Llei de la Dependència.
Que vol dir que l'assistent pot anar a casa d'una persona? No,
no
és així.
No, això és l'assistent personal de la dependència.
De la dependència.
En canvi, l'assistent en el cas de modificació de capacitat és una persona que veu que no se'n surt perquè hi ha coses que no acaba d'entendre, voluntàriament ella se'n va al jutjat i li demanen al jutge que vol que algú li faci d'assistent en aquelles coses que li demana, en aspectes personals i patrimonials, i o patrimonials. Vull dir, aleshores,
sí, ja l'entenc.
És una figura nova, va néixer l'any 2012, pràcticament no hi ha massa experiència. Nosaltres, amb la Fundació Síndrome de Down, en aquest cas, que porta un programa de vida independent de persones amb discapacitat, no necessàriament en síndrome de Down, vull dir... vam fer un estudi, hem fet un programa pilot, i en aquests moments nosaltres tenim, som fundació, a Tutelar Espanyes, tenim 4 persones sota assistència. I després en tenim 464 sota figures de protecció diferents, incapacitades judicialment.
Déu-n'hi-do.
Llavors, sí que cal distingir, perquè en aquests moments només a Catalunya, perquè a la resta de l'Estat no és possible, una persona major d'edat, que veu que no se'n surt perquè té dificultats d'anar al metge o d'anar al banc, que no li venguin productes que no toquen,
correcte,
pot anar al jutjat a demanar que vol que algú
s'ocupi d'ell.
Més que se n'ocupi, que li doni suport i assessorament. Perquè sempre
és
acaba,
molt important,
sí, però sempre acaba decidint la persona. En canvi, amb una incapacitat o modificació de capacitat, qui acabarà decidint sempre podrà ser segurament el representant legal o tutor, si és el tutor.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Aquest sóc jo, però ara ve la Mercè.
Sí. La incapacitació pot ser total o parcial, sí, del que parlàvem abans de la tutela, la curatela, no? Aleshores, amb la parcial entra el que és la curatela, no? Que és que el curador complementa la capacitat d'autogovern de la persona que està parcialment incapacitada. Com es porta això a terme?
A veure, el jutge és el qui acaba dient, quan té una persona al davant en el judici, amb les proves, amb el metge forense, i el que se li aporta, acaba dient aquesta persona i les seves circumstàncies fan que pugui prendre decisions o no les pugui prendre. Si el jutge creu que pot prendre decisions, però necessita un complement, anomenarà un curador. Si el jutge creu que la persona en les esferes en les que la incapacita no pot prendre decisions, li anomenarà un tutor en aquella part que la persona no pugui prendre decisions. Per fer un exemple fàcil és, amb una persona la podrien incapacitar totalment només per administrar els seus béns. En canvi, a nivell personal, ser plenament capaç i prendre les decisions que vulgui. Llavors, en la part d'incapacitat d'administració, seria una incapacitat total, malgrat hi ha una parcialitat perquè no afecta tota la seva persona o tota la seva esfera.
El senyor Terceres també ha comentat abans de començar aquesta entrevista en directe, en rigorós directe, de que vostès tenen ara dues fundacions, no? Bueno, la mateixa, vull dir, però la tenen a dues bandes, a dos llocs.
No, tenim dues seus.
O seus, seus, exacte.
Seus,
sí.
Seus.
Sí, sí, sí,
tenim
sí,
la
sí,
seu social, on en el carrer Aragó.
Quin número?
Al carrer Aragó 117, és un pis, primer quarta, i després tenim el carrer Sant Fructuós, on tenim les oficines.
Com, de tota la vida,
de tot, bueno, menys, van començar al carrer Aragó.
Van començar allà.
Sí, perquè n'érem poquets, i aleshores, quan no hi cabíem, perquè el carrer Aragó és un pis, ens vam haver de buscar un espai més gran. Actualment, a la Fundació hi treballem 53 persones.
Al carrer Sant Fructuós, quin número també?
84-86.
És bo que les persones sàpiguen on es poden adreçar. Veritat, Mercè?
I tant. O sigui, la incapacitació, tinc entès que és reversible, no? Depenent de sempre que canviïn les circumstàncies que la motivaren.
Sí.
No? Aleshores, coneixen casos de reversió d'aquesta,
sí,
incapacitació?
Sí, sí. Un cas directe nostre, vull dir, tenim una persona que en primera instància, vull dir, quan el jutge li va modificar la capacitat, la va incapacitar, per informes, venia de la DGAIA, per informes de la DGAIA, això van decidir que no la van incapacitar totalment. Nosaltres, al cap de 8-10 anys d'atendre-la, ens en vàrem donar compte de que realment no necessitava. Una persona amb una vida totalment autònoma, vida ell amb un centre d'atenció primària, vida de parella, vida independent, i vam veure que allò no anava enlloc, que la incapacitat sobrava i feia aigües per tot arreu. La nostra intervenció no havia de ser. Ens vam asseure, vam parlar-ho amb ella, ho vam treballar-ho, i vam plantejar novament una revisió, vam tornar a fer tot el procediment de modificació de capacitat, i en aquests moments nosaltres només tenim una supervisió de la part econòmica quan hagi de fer grans despeses o inversions, que no és el cas, però la seva vida diària ella no...
Escolti, parlant de la part econòmica que vostè acaba de dir ara mateix, com van vostès amb el tema de despeses ara mateix?
Amb el tema de despeses, n'hi han de dos tipus, Vull dir,
sí, sí, sí.
Una és la fundació...
Abans del programa hem parlat d'algú, sí. Se'n recorda?
Sí, tant.
Crec que és bo que ho sapien els nostres oients.
Hi ha dues coses, Vull dir, per un costat hi ha l'economia de les persones, que en aquest moment estan patint s'estan empobrint a una velocitat extraordinària.
Total.
Perquè no tenen... Primera, una persona amb discapacitat, estan perdent la feina amb centres especials de treball, vull dir, estan perdent la feina i s'estan quedant a l'atur i ningú els contracta, les pensions estan congelades, o, i llavors, bueno, tant l'Estat com la Generalitat, vull dir, tothom que governa està fent incompatibles la major, moltes pensions que abans eren compatibles, amb la qual la gent perd poder adquisitiu. I a part d'això, vull dir, ara també s'està, vull dir, el tema del copagament, que jo crec que hi ha de ser-hi, perquè amb els impostos no es pot mantenir tot perquè no hi arribem, però el copagament és molt elevat, que poder ha de ser, però vull dir, clar, les persones només els hi queda un 20% dels seus ingressos, fins que no paguen el 100% d'allò, dels serveis que reben.
Sí, sí,
no? Amb aquest 20%, pues, anar al dentista, posar-te ulleres, comprar-te roba, comprar-te tabac, fer vacances, i això pues, no surten els números de cap de les maneres, no? Llavors, sí que ens n'adonem, vull dir, l'altre dia amb els treballadors de la Fundació de l'Àrea Social parlàvem abans, quan tenies una persona, t'arribava una persona, deies, quins recursos necessita? Un centre ocupacional, una llar residència, no sé què. Ara és, podem anar al banc dels aliments, podem anar pidolar en algun lloc perquè li donguin alguna cosa.
Vostè ha dit pidolar.
Sí, pidolar, sí. Anem a buscar-li roba amb algun rober, algú ens pot donar mobles vells per poder moblar una casa si és que ha d'anar a viure amb un d'això. Ens ha canviat el sistema d'alguna manera, no? Menjadors municipals...
Sí, l'entenem perfectament envers aquesta situació que està passant.
I l'altra economia seria la de la Fundació. Vull dir, la Fundació, per llei, qui ha de tutelar les persones és l'Estat. I això està fet per comunitats autònomes. La comunitat autònoma nostra ha decidit que ells no tutelen, sinó que tutela les entitats tutelars. Han creat un sistema públic de provisió privada. Som unes 70 entitats tutelars, de les quals em sembla que en som unes 45-50 que rebem finançament públic, i estem tutelant al voltant d'unes 5.100 persones actualment, les entitats tutelars aquí a Catalunya. Aleshores, l'administració ens paga pel servei que nosaltres els estem fent, perquè
la feina.
Aleshores, ens paguen un mòdul per cada persona, per poder pagar el personal, vull dir, al final és això, un mòdul que ens varen congelar l'any 2009.
Quan va començar tot, no?
Quan va començar, sí, al començament ja ens van allò de dir, ja no congelem. I aleshores, el sistema ha anat tirant d'alguna manera i ens ha anat ofegant, perquè hores d'ara ens ho han dit verbalment, però només tenim la verbalment, estem cobrant les entitats tutelars a número d'usuaris a 31 de desembre del 2011. Per tant, el creixement que hem tingut durant el 2012, el 2013, i ara ja el 2014, el que anem del 2014, de moment estaven a l'aire completament. Ara ens han dit que, un cop aprovats els pressupostos i així, sembla que a l'abril ens arribarà un compromís de l'administració de que ens reconeixeran cert creixement, el del 2011 i 2012 sembla que ens el reconeixeran tot, però la resta ja no, amb la qual han fet uns barems. El més optimista per les entitats que s'han hagut de doblar, i fa anys que, vull dir, si tenien 50 i ara en tenen 100, no tenen ni personal ni poden pagar, aquests pot ser que arribin a cobrar el 100% del creixement, però les entitats que han crescut una miqueta menys, del creixement només se'ls hi pagarà el 80%. El 20% també vindrà retallat. I entremig hem tingut, com que som entitats no lucratives, estem exemptes d'IVA en tots els sentits, amb la qual, vull dir, a part de congelats i no pagats i no sé què, no tenim l'augment de l'IPC, més l'augment de l'IVA, vull dir que ens ha repercutit tot, amb la qual les entitats, vull dir, estem realment escanyades.
I com assumiu tot això? Perquè és complicat.
Jo suposo que amb bona voluntat, amb la voluntat de dir, bueno, som entitats que som servei públic, ens el creiem, som entitats que al final quan parlem de creixement i d'entitats sempre parlem de persones, Vull dir, sempre hi ha, al darrere hi ha una persona que té rostre, té unes necessitats.
Evidentment.
I, clar, vull dir...
Tots són persones, clar.
Una solució hauria estat de dir, mira, com que l'administració no ens paga, nosaltres no assumim cap més cas i que el jutge anomeni el conseller o el president de torn o que sigui, no? I les entitats va arribar un moment que van dir, però vull dir, qui pagarà els plats trencats sempre serà la persona sempre, que ja ve maltractada perquè o s'ha quedat sense família o perquè la vida l'ha maltractat o perquè hi ha un maltracte real al darrere.
Sí,
no? Llavors,
sí,
a dir, no podem castigar les persones. Llavors el voluntarisme també s'ha barrejat i bueno, les entitats anem fent un esforç, però clar, és un esforç que arriba un moment que és insostenible. Uh-huh. I ara sembla que ens han dit que ens, a l'abril, ens arriba, al mes de març, abril,
bueno,
ens arribarà la nota de pagament.
Bueno, aquesta és la notícia que ens dona el senyor Tresserres ara mateix. Esperem que així sigui, Mercè.
Tornant una miqueta abans, us heu trobat amb persones que no estiguin d'acord amb ser tutelades?
Totes.
Totes? O sigui, són en general?
Bueno, jo diria... això és molt fàcil d'explicar, eh? Vull dir, quan t'arriba una ordre judicial dient tu tutela tal persona, el jutjat et dona 60 dies per fer un inventari dels béns que té aquella persona. El primer que has de fer és bloquejar-li els comptes i convertir-te en el seu administrador. Amb el seu administrador. Vull dir, aleshores, no sé si a vosaltres us agradaria que avui un jutge digués no, necessites un tutor, i el tutor demà et digués no, ja no pots anar al banc a treure els diners, sí, sinó sí, que sí. Hi anirà aquest senyor
sí, evidentment, no.
I te'ls controlarà.
Sí, 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 senyor Tresserres, no anem gaire lluny. Jo vaig tindre que tutelar també el meu propi fill, uh-huh. La ciutat, en Gerard.
Val. Doncs aleshores la situació és aquesta. La nostra feina és de llarg recorregut. Vull dir, al final la persona ha de saber que tu sempre hi seràs al darrere, sempre que et necessiti allà hi seràs, i quan fas aquest xip, quan la persona canvia el xip, vull dir, és quan te l'has guanyada, i llavors a vegades les intervencions són complicades, perquè vull dir, intervenir a casa allò de dir amb un bisturí, a partir d'ara jo entro, netejo, bloquejo els comptes, et dono de menjar, no sé què, no sé quantos, no.
Escolti, senyor Tresserres, una persona tutelada judicialment, si el que si transcorre, que han passat el temps, es revisa el seu cas i no necessita la tutela, què passa amb aquesta persona i amb el seu treball? Què passa?
Amb el nostre
treball. Quan ha deixat de treballar, no, la persona tutelada. La persona tutelada.
Vols dir que si potser abans tenia un treball, tenia una
qui
feina...
Qui deixa de treballar, exactament.
Vull dir, la persona continua tenint la seva vida. Vull dir, en el moment en què tu deixes de ser tutor, senzillament deixes de representar-lo, però la seva vida...
Segueix
exactament
igual. És que és una
igual.
Nota que ens ha passat el Pere Garrido ara mateix, no? El nostre company també, i era clar, volia que féssim aquesta pregunta.
Sí, sí, la persona, la seva vida continua. Vull dir, nosaltres, al final, som un actor que hi ha al darrere i ajuda a la persona a créixer la seva vida. Vull dir, la feina de tutor és fer-lo créixer. Si tu et retires, ell continua visquent allà on te viu, tingui les amistats que tenia, la feina que tenia, i ell s'administra els seus diners, aleshores.
Això ho entenem perfectament.
Sí, o sigui, que de, tal com parlàvem abans, o sigui, abans de la tutela, la Fundació ja coneix la persona i el seu entorn. No, ja comença a conèixer, ja comença a tenir contacte, suposo que amb la família, no? Que seria una mica el que havíem parlat de la pretutela. No?
Sí, això és un programa que sempre l'havíem tingut, eh? Vull dir, contacte amb família des del començament, famílies que et venien i et feien un encàrrec, de dir, mira, el dia que jo falti vull que se n'ocupi del meu fill. No? Uh-huh. El que sí que ens vàrem donar compte al cap d'un temps era que, clar, tu anaves fent la teva feina com a tutor, però en aquella família que havia depositat la confiança, pues, li enviaves una memòria i ja està, i no passava res més, no? I jo recordo fa anys un senyor va dir, bueno, jo voldria saber si encara existeixen i què fan, i com ho fan, no? Uh-huh. I aleshores vam veure que, vull dir, d'alguna manera ho havíem de posar, no? Vull dir, aleshores vol dir posar-hi diners, posar una persona al darrere. En aquests moments tenim 375 persones en pretutela, amb les seves famílies al darrere. I aleshores el que hi hem guanyat amb això és qualitat. La família et coneix, la persona et coneix,
eh?
I aleshores tu ja pots anar preparant el futur, sobretot a mesura que els pares es van fent grans o més grans. Vull dir, aleshores, d'alguna manera, ja vas endreçant una miqueta tota la història, i el que és molt important, tornem a la persona, no? Vull dir, el dia que la persona se li mor el pare o la mare, l'últim que queda, i està en un procés de dol, no apareix un senyor o una senyora estrany
que no coneixia de res
i li diu, a partir d'ara mano jo, I si no pots viure a casa, et porto a viure a casa, però no a casa meva, perquè no tenim servei, sinó a casa d'un altre, i et deixo allà. Per evitar totes aquestes coses, hem anat, jo diria, humanitzant i tenint en compte que la persona està al centre i ens devem amb elles. No?
La previsió és protecció, diuen vostès. La incapacitat és defensar, la tutelar és representar, i per tutelar és reconèixer i conèixer-se. Perdó, aquesta R que se m'ha trabancat en aquesta llengua. Escolti, tenim que acabar. Aquests 25 minuts ja han passat ràpidament. Senyor Josep Tresserras.
Molt de pressa.
Gràcies, sí. Molt de pressa, molt curtet.
S'han quedat moltes coses
ja,
al tinter.
Ja s'allargarà. Jo li creieixo aquesta primera trobada de vostès, de la Fundació Catalana Tutelar.
Quan vulgueu, podem tornar i anar ampliant.
Això està dit i fet.
Molt bé.
I beneït també, Mercè, pel proper dimarts.
Sí, el proper dimarts parlarem amb el reputat ginecòleg Santiago de Xeus. O sigui, tindrem un programa molt interessant, podeu fer consultes, podeu trucar, aquí estarem amb vosaltres.
Molt bé, doncs així, moltes gràcies una altra vegada, senyor Josep Tresserras, per ser aquí amb nosaltres, repeteixo, l'esperem en una propera entrevista aquí a Ràdio Estel, tots som iguals. Mercè, Pere, Borja, Jordi, servidor de vostès, els ha parlat Ramon Rion. Molt bona tarda.